A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
Si voleu vibrar amb...
Un triple al Pavo.
Un gol a la Jaume Tubau.
Un penal córner al Lluís Serraïma.
Una marca a la Guinardera.
I també, si voleu emocionar-vos amb el futbol sala, l'hoquei patins, l'handbol, l'atletisme, el pàdel, el tenis taula i tota la resta de l'esport santcugatenc, ja ho sabeu, cada diumenge la vostra cita a les 8 del vespre al 91.5 de la FM i a cuap.cat. Us esperem a l'Esport en Marxa.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoret. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil. Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town.
Passen uns minuts de les 12 del migdia i sentim a l'Ethel Merman que ens diu que això de l'espectacle és un show. I efectivament, avui parlarem, com sempre, de Sant Cugat i de Sant Cugat dels teatres, dels arts escèniques, aquí i fora de Sant Cugat. I avui tenim una visita de gent de Sant Cugat, que ens fan una obra de teatre a Mirasol. Tot és Sant Cugat, però abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, especials Molta Comèdia, 25è aniversari del Teatre Auditori. Benvolguts, germans de les arts escèniques. Tinc la satisfacció de comunicar-vos que ahir es va gravar el darrer dels 6 programes especials de Molta Comèdia que a partir del mes de setembre es penjaran a Cugat.cat, àudio i vídeo. Entrevistes amb els 3 alcaldes i els 3 directors des de la inauguració del Teatre Auditori de Sant Cugat el dia 23 de setembre de l'any 1993. Joan Aymerich, l'alcalde que va engegar un projecte que la majoria titllaven d'equivocat, fruit d'una megalomania excessiva, Todd Chase, el primer director, que va començar a treballar quan el teatre estava començant a aixecar-se, sense cap precedent a la ciutat, Lluís Recoder, que a partir de l'any 2000 tindria la màxima responsabilitat com a alcalde amb Todd Chase al principi, i després amb Àngel Seix, que substituiria el seu germà en la direcció del teatre, canviant a Mercè Conesa a partir de l'any 2011, amb l'actual director Pep Tugas, que ja ho era en els darrers anys de Lluís Recoder. A veure, 6 personalitats, 3 alcaldes i 3 directors, que han dirigit des de la vessant política, des de la vessant artística i administrativa, un teatre, és a dir, un centre cultural, que tothom ha d'admetre que ha suposat un canvi substancial en el gaudi i el coneixement de les arts escèniques, una evolució quantitativa i qualitativa d'importància indiscutible que, com tot, presenta alguna llacuna. Ai, ai. L'anunci del Centre Cultural i específicament del Teatre Auditori va ser feta pel seu inventor, Joan Marí, com una eina, com un espai, com un lloc on les diferents entitats de la ciutat que conreen les arts escèniques tinguessin un espai, un lloc, per mostrar de forma regular les seves activitats, les seves produccions. Aquesta no ha estat, com tothom sap, la realitat. Es pot entendre que, en aquest sentit, feia falta simultàniament la construcció d'una sala B, una sala que hagués permès, per les seves dimensions, oferir aquest lloc de forma regular. Però no es va considerar en el seu moment, i després de 25 anys al balanç de la presència dels grups de teatre, de música, de dansa, de la ciutat, és mínim, considerant les exigències econòmiques que posar en marxa un teatre a les característiques del Teatre Auditori suposa. A veure, germans, no defallim. I no deixem de veure els aspectes positius que n'hi ha, i molts. Esperem que a finals de l'any 2019 el Teatre de la Unió estigui llest. Esperem-ho, pregant a Déu, els creients, o somiant, els no creients. Esperem que la sala B que figura en el Pla EPEC, sona malament, però es diu Pla EPEC, què vols que t'hi faci? Espais Públics Culturals de Sant Cugat, es posi en marxa algun dia. Esperem que la sala polivalent que ocuparà l'espai de dues sales de cinema serveixi també per fer alguna cosa per les arts escèniques. Esperem que la xarxa Teatre de Mirassol, Casino de la Floresta, Ateneu, Casal de Torreblanca, etc., cada cop tinguin millors condicions per fer arts escèniques i també per descentralitzar les activitats d'aquesta mena. Esperem, germans, en les arts escèniques. Esperem i no defallim. Amén. A on fugiré, carregat com estic amb tants i tants grans pecats? On trobaré la salvació, encara que tot el món vingui a ajudar-me? No desapareixerà la meva angoixa. Va, començar amb la cantata número 5 de Bach, Ferran de Juan, Déu-n'hi-do. Ferran de Juan, benvingut a aquest programa.
Moltes gràcies.
Director d'Auto, Ernesto Caballero, que Fila Zero presentarà el dia 2 i 3 de juny al Teatre de Mirassol. Jo he llegit l'entrada al principi de la cantata perquè, clar, quan vaig veure que en el programa posava la cantata número 5 de Sant Sebastià Bach, que m'agrada molt, per cert, doncs vaig pensar, a veure, de què estem parlant? Però bé, abans que comencis a dir alguna cosa, seguim presentant en les persones que ens acompanyen, els convidats. Tina Labrador,
hola.
En aquest cas com a ajudant de direcció. Després veurem aquest tipus d'ajuda, de quin tipus és, Ferran, ja, en fi, ja ho plantejarem, no cal dir, no cal que ens avancem ara en aquest moment. Elisa Martí.
Bon dia, Eduard.
Actriu, que fa un paper dintre l'obra que és una mica divertit, podríem dir.
Doncs no sabria dir-te si divertit. Diguem, té les seves característiques. No t'avançaré més.
Vinga. I tenim en Santi Salido, també, aquí. El que passa que ell, el Santi Salido, sempre està com una mica absent. O sigui, que mai sabem, sí, no sabem si està o no està. Però jo penso que està. I com que està, doncs jo el saludo. Santi, benvingut a aquest programa.
Bon dia.
Ferran, a veure, auto... a què refereix? A un auto automòbil o a un auto de caire diferent?
Jo diria que la gràcia és que es refereix a dues coses. Com diu el títol, auto és d'automòbil, perquè l'obra s'inicia amb un accident que tenen tres membres d'una mateixa família, amb la qual dintre d'un auto. Però l'autor aquí també va voler barrejar una mica amb els autos sacramentals, aquelles obres de teatre antigues que es feien, i nosaltres hem incorporat un clímax final, que aquestes obres d'autosacramental acabaven així, i amb aquesta obra d'auto també tenim un clímax.
Sí, un clímax que respon una mica a aquest principi que he llegit de la cantata.
Sí.
La sensació, jo, en els que ha tingut l'accident, que a més d'aquests tres familiars hi ha una autostopista que han recollit, en aquests quatre personatges hi ha una sensació de culpa?
Hi ha una sensació de culpa. Cadascú creuen que han tingut la culpa i durant l'obra i durant aquest judici que ells es troben van traient una mica la seva part de culpabilitat dintre de l'accident. No? I la música, vull dir, tu dius que has escoltat, no hem agafat des de l'inici de la cantata número 5, perquè era com a molt... Vull dir, comencem pels violins.
Molt bé.
I llavors, a partir dels violins, també s'introdueix aquesta cantata dos o tres vegades dintre de l'obra.
El personatge de la cunyada, que és la que hi interpretes tu,
això, sí.
Doncs és un personatge que, pel que sembla, està una mica preocupada sempre per la seva presència, per la seva figura, per tal com va, com vesteix.
Sí.
Hi ha una contínuament, una espècie d'obsessió amb això.
Sí, t'explico.
Què amaga?
Representa, bueno, el que amaga ja ho descobrireu, però el que representa el meu personatge és l'estereotip d'una dona buida a la seva vida, sense família, la seva única família és la germana i el cunyat, que viu molt pendent del seu físic, del seu aspecte, del seu pentinat, les seves ungles, la seva forma de vestir i la seva forma d'estar en el món, que és absolutament buida. O sigui que durant l'obra el que ella descobreix és aquesta buidor, aquesta soledat que l'acompanya i la culpa de com ha portat la seva vida tan carent de sentit.
Aleshores, el personatge de l'autostopista, que ho preguntaré a tu, Tina, l'autostopista què és? Què representa dins l'obra?
Doncs l'autostopista representa la joventut en el sentit de que encara no ha trobat el seu lloc a la vida, l'està buscant, en aquest sentit, el que fan els joves, no? La lluita per això. I bàsicament és això.
I té una importància, evidentment, en el desenvolupament, o sigui, tal com passa, com es van enfrontant els personatges, o és un personatge una mica secundari?
No, secundari no. No hi ha cap personatge secundari. Tot és una obra molt coral, en aquest sentit. No, no, té molta importància. I, a més, jo penso que va... O sigui, no és que va trobar en el seu lloc a la vida, sinó que es va adonant de les carències i que potser el que ella necessita per anar trobant el seu lloc.
Aquest matrimoni, Ferran, i el matrimoni, el que condueix el cotxe... que podria ser al revés, per què no?
I... Aquella època reflexa un temps de la societat una mica machista, vull dir, cadascú té les seves obsessions, el marit, la seva obsessió és la seva feina i el cotxe, el que passava abans, vull dir que el cotxe era sagrat, no?, per un home, no em toquis el cotxe ni res. I cada personatge té la seva obsessió, vull dir, ja hem dit la cunyada quina és, la dona del matrimoni també es troba sola dintre del matrimoni i hi ha una refugia, doncs es refugia amb el que abans també era la dona de casa, no? Amb els seus electrodomèstics, les seves cuines, i això és una mica el reflexe d'aquesta família. Una família, aquí es diu pixapins, no? El dominguero, el típic dominguero que sortien al camp. Els hi passa l'accident i pel mig pues, recullen amb aquesta noia jove, que com ha dit la Tina, és una noia que no ha trobat encara el seu espai.
Llavors aquest matrimoni té evidentment, com tots els matrimonis, totes les parelles, algun tipus de problema de relació que es manifesta d'una forma o es manifesta d'una altra.
Sí, durant l'obra anirem veient que surten totes les brutícies de la societat una mica, eh? Vull dir, va sortint una mica tot entre el matrimoni, entre la cunyada, vull dir, a part d'aquest judici per l'accident també reflexa molt un tipus de societat.
Perquè, diguem-ho tot, els quatre components d'aquesta obra i els quatre components dels que van tres al cotxe més el que van recollir estan en un espai esperant. I aquest espai se suposa que és un jutjat.
Sí, bueno, ells creuen que van amb un judici.
Una sala d'espera.
Estan esperant.
Una sala d'espera.
Sí, estan esperant per un judici. I dintre d'aquesta sala pues, comença tot. Comença tot.
La Tina vol dir alguna cosa. Sí. Com ajudant de direcció... Ajuda el director.
Ells tenen la hipòtesi, clar, tampoc tenen molt clowns. Una sala d'espera pot ser molts contextos.
Pot ser d'un hospital, pot ser d'un jutjat...
Exacte.
Pot ser de la policia...
I comencen a fer hipòtesis, no? I una de les hipòtesis és aquesta del judici que van a declarar. És verosímil, diguem. Si han tingut un accident, estem citats per això.
Aquesta obra es va estrenar el 94, o sigui que quan tu comentaves això d'una època determinada, clar, suposo que el Néstor Caballero va situar inclús més enrere, perquè que el 94, diguéssim, la situació de la societat tampoc la mateixa. De tota manera, no sé si esteu d'acord amb mi, i ens apartaríem de l'obra, però no ens apartaríem de l'obra, i és... quan tu observes diàriament o sents o veus notícies, cada vegada a mi em passa, penso que evolució poca, eh?
No és tanta.
Evolució del sistema masclisme, per exemple, poqueta a poqueta, i si no les últimes manifestacions que hi ha hagut de la dona han demostrat precisament doncs, que això aparentment havia evolucionat, però en canvi en el dia a dia de veritat i sobretot en el dia a dia professional, això no és tant així, no sé què penseu.
Sí, sí. Jo penso que els canvis individuals es donen a lloc, o sigui, hi ha un avançament, però els canvis socials són molt lents. I penso que l'obra aquesta d'Auto reflecteix molt bé la solitud dels quatre personatges. Tot i que formen més o menys una família, els quatre per si mateix són persones molt soles. I penso que actualment a la nostra societat avui dia la gent està molt sola.
No deixem en Santi Salido sol.
Parlant de soledat...
No, perquè tenim allà a la punta i Santi, t'has encarregat, com és el teu costum, de l'escenografia i de la il·luminació. Mm-hmm. Quin tipus de plantejament et fas des del punt de vista d'il·luminació que em sembla que és important en l'obra?
Bueno, l'espai escènic està fora de... És tot diferent que hem els muntatges que ha fet Filacero. És un muntatge molt senzill. Consta de tres elements que estan els actors. Elements neutros, o sigui, para que l'espectador no pense que estan en una sala d'espera, un hospital o un juzgado, si són elements neutros. I en aquests tres elements, els actors tenen els seus moviments. I és una obra de teatre que des d'un principi entren els actors a escena, estan tot el moviment en escena, i llavors no hi ha entrada i salida dels actors i tampoc hi ha canvis d'escenogràfics. No? Jo diria que és una escenografia bastant estàtica, està en aquest moment. Y pienso que ha sido muy importante el apoyo de la luz, de la iluminación de la obra, ¿no? Porque la obra en sí tiene varios momentos que representan diferentes estados de anímicos de los actores, ¿no? Entonces, lo hemos intentado es acompañar la luz a los actores y pienso que es además, es la primera diseño de luces que hago, evidentemente me estreno en ello, ¿no? Y es una obra adecuada.
Estrenos,
es un estreno, ¿no?
Todos son estrenos,
¿no? Y la iluminación pienso que juega un papel muy importante en esta obra, ¿no? Ya que el espacio escénico es estático, y lo que he intentado a la luz que acompañe a los movimientos actores y que sea la luz como tiene un ritmo, que el espacio escénico tenga un ritmo en sí, ya que es estático, pero tenga un ritmo en sí para que tenga un movimiento con los actores.
Aquest aspecte que apuntava el Santi, Ferran, que ha dit, hi ha els quatre personatges que no mai deixen l'escenari, o sigui, és un continu, per tant, és una feina des d'aquest punt de vista important, perquè s'estan... O sigui, m'imagino, ara jo no l'he vist, hi ha una part que és mica un cert monòleg, potser d'algun actor, o no? O tot és, un, tot,
no,
tot és picat,
és creuat,
tot és picat
és
el diàleg.
És una conversa que pots tindre tu, el que dèiem, tu entres ara en una sala d'hospital o en un puesto o una família i estàs parlant. Cadascú, com, tu estàs parlant amb la dona amb la germana amb el cunyat, l'autostopista que vol explicar la seva vida. Vull dir, és una obra... tal com diu el Santi, hem volgut, a lo millor, o per lo menos jo, per lo menos jo he volgut trencar una mica. Vull dir, Fila Zero hem fet de tot. Hem fet des de teatre al carrer, hem fet comèdia, hem fet drama, hem fet vodevil, hem fet de tot. Aquesta obra ni podem dir que és un drama ni podem dir que és una comèdia, vull dir, trenca una mica, és una obra que no et pot deixar indiferent. Jo no sé si agradarà a tothom o no agradarà, però el que estic convençut és que quan la gent surti parlarà. És una obra que et fa parlar, vull dir, no és una obra... clàssica, estereotip de lo que és una obra de teatre, que la veus, surts i si t'ha agradat rius o si és molt drama plores. Aquí sortirà la gent i potser es preguntarà què és el que ha vist. I això és el que jo perseguia una mica.
Sí, volia matitzar una miqueta el que ha dit el Ferran dels monòlegs. No, com dius molt bé, no hi ha monòlegs clàssics, però sí que hi ha petits moments d'algun personatge que fa com una explicació, una recreació d'alguna situació que ha viscut. I sí que és un petit monòleg o algun petit monòleg en aquest sentit.
Alicia, em sembla que també estava en aquesta línia, potser? Volies comentar?
No, bueno, estic bé amb la línia del Ferran. Sí, és un encontre, quatre persones, i que van recordant, van explicant parts de la seva vida, les seves culpes, l'adonar-se de què ha estat la seva vida, i és un moment de confessions finals en la vida.
Parlàvem abans, ha sigut un moment, un comentari, de que hi havia, doncs, primeres vegades. Primera vegada que en Ferran dirigeix, primera vegada que tu actues, Elisa?
No és la primera vegada, però sóc molt novella en el món del teatre. De fet, va ser Sant Cugat qui va portar-me al món del teatre. Quan vaig venir a viure aquí i després de veure l'activitat cultural que té aquesta ciutat, vaig decidir apuntar-me als tallers de la Sílvia Cervant.
Sí.
I dels tallers, que vaig estar 2 anys amb en Roger a casa d'allà, per casualitats de la vida em van posar en contacte amb Fila Zero. O sigui, aquesta és la meva primera obra en Fila Zero, la primera obra en què estaré a l'escenari 1 hora 20, que és un repte important, i per mi tots són companys nous, o sigui, per mi és la primera vegada també.
Molt bé. I el Santi, ets novell en aquest cas amb el tema de la il·luminació.
Sí, sí.
Perquè l'escenografia, no?
No, l'escenografia porto com 30 o 35 anys i bueno, passa que de lluny, bueno, havia... És una cosa que havia estudiat a l'Institut del Teatre, il·luminació, fa 3 o 4 anys, i mai havia fet una cosa així, bueno, ara m'he posat a fer la pràctica del que havia estudiat en aquesta obra,
sí,
no?
Fas la pràctica de final del curs.
Sí, més o menys és el projecte final, no? És com... Bueno, com un...
De tota manera, Santi, jo t'haig de dir una cosa, eh? Si tinguéssim ocasió d'entrar dins dels escenaris, les bambalines dels escenaris dels més importants, dels més anomenats del món, volíem molts finals de cursos, eh?
Sí.
Molts.
Molts.
Molts. I tant. Perquè generalment el teatre de les arts escèniques té una característica que a mi més m'agrada, i és que els que porten molts anys treballant-hi, fins a l'últim moment, no estan segurs.
No.
I penso que això és bo, és positiu, sí. No estar segur. És a dir, no dir, no, això, pim-pam, pim-pam, s'ha acabat. No, no, no. El tema és que quan surten a l'escenari, quan surten, allà, sobretot les primeres nits, els primers dies, quan surten, aleshores es va confirmant o no determinades coses. I l'única manera és Està a l'escenari, sí, no hi ha altra.
Sempre m'acordo de la pel·lícula de Shakespeare enamorado, sí, t'acordes? Que comença el ta-ta-ta-ta-ta-ta i s'abre i empieza a hablar, sí, sí, aquella màgia que tiene, aquellos nervios, sí, que hi ha detrás. Sí. Aquello és, bueno, és lo que quan acabes una obra, al final aquella realitat te falta, no? Aquello, sí, aquello és una màgia tan, tan, tan bonita, tan grande, és una passada, aquello que hi ha detrás de bambalines, no?
El teatre, clar, tu, Ferran, que també vas, tu feia bastants anys que està fent teatre.
8 anys.
Ara. I clar, l'evolució també que has pogut fer veient-ho i actuant està en funció precisament d'això. No hi ha... És igual, hi ha la discussió típica, no? Aquesta obra és bona o és dolenta, seria. Llavors dius, a veure, literàriament no s'aguanta. O sigui, tu la llegiries i dius, això no té cap valor. I en canvi puja a l'escenari i resulta que t'enganxa. Per què? Perquè fins que no viu... Fins que no viu a dalt de l'escenari, no existeix.
Sí, sí, és així.
No hi ha obra. Hi ha alguna obra que pots llegir-la, algun Calderón, algun Shakespeare, pots llegir-lo des del punt de vista poètic i tal, però l'obra de veritat només està quan puja i sí, quan la gent actua.
Quan puges,
i és més, hi ha una obra que tu veus amb determinada gent i és un desastre absolut, i la mateixa obra la veus amb altra gent i et quedes amb la boca oberta. Uh-huh. Ens quedarem a la boca oberta, Ferran?
Ens quedarem. Jo he tingut la sort, dius, és la primera vegada que dirigeixo, però la veritat és que m'ha sigut molt fàcil per les tres actrius i l'actor que tenim, no? Vull dir, l'autostopista ho fa l'Anna Canet, la cunyada l'Elisa Martí, l'esposa la fa l'Anna Cadafal i el Jaume Alé fa de Marín, no? I això m'ha facilitat molt. No ens enganyem, vull dir, si quan comptes amb quatre persones a sobre de l'escenari i que ho fan bé, doncs facilita molt el treball del director. Com a ajudant de direcció a la Tina, també m'ha ajudat molt, com a regidora a la Pilar, i el Santi per descomptat, no? Vull dir que al darrere doncs sempre podem comptar amb molta gent que t'ajuda, no? Tenim a la Pepa Mogueda amb el vestuari, a la Montse amb perruqueria, i m'ha sigut fàcil.
I en Bisbal com a tècnic de so.
Josep Bisbal com a tècnic de so.
I el Pablo Olivera com a tècnic de llum.
Això mateix.
I aquí diu disseny gràfic d'en Santi Salido, o sigui que ell diu que no surt, però sí que surt.
Sí, sí, sí. El farem sortir a saludar.
Molt important. La llum dona vida, o sigui que és molt important.
No, és veritat. I a més, en aquest cas concret, jo penso que, com apuntaves tu, Santi, és un element que
sí,
és clau.
Totalment.
Que és clau perquè és quasi un intèrpret de l'obra. O sigui, ajuda els intèrprets a fer una cosa a fer una altra.
Es dona moviment a l'obra.
Tina, a veure, com és l'ajudantia amb en Ferran?
Doncs m'ha sigut molt fàcil. Jo havia ajudat a la Llesa.
Sí.
Quan la Vilarassau estava a fer la Cero, havia ajudat la Vilarassau també, sí, amb l'Eduard de Riquer. I cada director és un món. Ja feia temps que no ajudava i amb el Ferran la veritat és que...
Ha sigut molt fàcil. A part que havíeu fet junts també teatre, sí, sí, com a actor, sí, i actriu.
Ens entenem bé, crec que ens entenem bé.
Hem fet de matrimoni, sí, no? Hem, sí, fet de matrimoni. En, sí, qualsevol, sí, dimecres vam fer de matrimoni.
Dues vegades. I en Aquí no paga ni Déu.
I Aquí no paga ni Déu també era en matrimoni.
Exacte, Aquí no paga ni Déu també, clar.
També.
És el primer de la temporada.
Mm. Això mateix.
El primer de la temporada. El d'octubre.
Sí, octubre-novembre la van
fer. Octubre-novembre, sí. Mm-hmm. Aquest fet de tu d'haver anat al taller de Silvia Servant era una cosa que suposo que tenies pensada fa molt temps, de la teva vida?
Amb absolut. O sigui, jo, en el món de les arts, sempre he estat més cap a la pintura. De fet, pinto. Però a Sant Cugat vaig trobar un ambient cultural i dinàmic tan increïble que vaig dir és l'oportunitat per introduir-me a la ciutat, fer part i comprometre'm amb la ciutat i fer part d'ella. I per això vaig anar als tallers de la Sílvia Servant.
I d'aquí, doncs, a...
I d'aquí, doncs,
auto.
D'una amb una altra, les veus i tot. I vaig acabar fa 4 mesos a Fila Zero. O sigui que és una gran oportunitat per mi.
I per nosaltres un gran descobriment.
Sí?
Sí.
Això és el que diuen,
no, no, no.
Ja veurem,
és
ja veurem.
Veritat, és veritat.
Bueno, tindrem ocasió el dia 2 i 3 de juny de comprovar-ho.
Okay.
Ferran, com va sorgir escollir Auto? Per què Auto?
Pues per lo que he dit una mica abans, per trencar una mica. Jo no volia agafar una obra ni que fos comèdia, ni que fos un drama, vull dir, jo volia una obra que per mi trenqués una mica, i aquesta obra trenca, trenca.
Però havies vist en directe? Havies vist o havies llegit?
No, l'havia vist...
Com et va arribar?
No, jo l'havia vist... Bueno, em va arribar per un guió, el guió que van traduir, vull dir que no està ni... No, ni per ordenador l'he pogut treure. Vull dir, el guió em va arribar a les mans, mig traduïda, i...
El teníem a fila zero, que en algun
moment
l'havíem plantejat.
Sí, sí, el guió el teníem a fila
zero. El teníeu de l'arxiu per poder...
Sí, sí, el guió el teníem a fila zero, és que mai s'havia ni mirat, ni fet, ni ningú l'havia agafat, no?, per fer-la, i em va semblar... També és una obra que, com ha dit el Santi, té la part de dificultat, però té per mi una part d'avantatge, i és de que no és una obra d'entrada ni sortides, no és la típica obra que ara s'obre una porta, entra un, surt a l'altre, vull dir que una vegada estan els quatre a escena, estan els quatre a escena, no? És més de lo que puguin reflexar ells amb les expressions, les mirades, la manera de parlar, vull dir, no de moviment.
Perquè hi tenim un text que és un diàleg continu, com apuntàvem abans,
sí.
En algun moment que cada un dels personatges... Bueno,
hi ha uns silencis durant l'obra que són importants. Vull dir, els silencis que es produeixen durant l'obra són importants.
No arribarem al final sense preguntar si l'autosacramental es compleix o no.
Es compleix. Bueno, hi han dos parts.
O sigui, a veure, tinc una part inicial que sabem que és l'auto, l'automòbil, passa alguna cosa amb el cotxe,
accident.
Molt bé, pam, accident. El primer auto ja el tenim. Anem al segon.
A l'auto sacramental del segon hi ha una escena que sí que reflexa molt un auto sacramental, amb els diners pel mig, i un final que també és tret de lo que podia ser un auto sacramental d'abans.
Que ja veureu.
La segona part és, a dir, jo, la part més tècnica de llums, i la que la llum, l'il·luminació té molta importància, però no direm res ara,
Que tothom fixat, vagi a l'aula. Us heu fixat que hi ha una cosa que és característica i a la nostra cultura, sobretot, no a la nostra, jo a quasi tot el món, i és que tant el teatre com la música, i la dansa potser no, neix a l'església. El teatre i la música neix a l'església.
Sí.
És així? És a dir, els primers autos sacramentals eren precisament, es feien a les esglésies, i es feien una mica com a concessió perquè poguessin fer teatre, perquè si no es podia fer, estava prohibit. I la música igual, la música doncs neix a l'església, després es va transformant fins que surt de l'església, i llavors arriba un punt inclús que hi ha una espècie com d'oposició. Quan l'església, a l'època de l'ajornament del Concili Vaticà II, vol recuperar personal, el primer que crea és misses cantades amb nois i noies que van amb guitarres i toquen. Vull dir que intenten recuperar, és curiós com hi ha aquest aspecte, no? Sempre aquesta presència.
És que jo diria que la societat, tantes coses surten de l'església.
Ah, sí,
jo si m'equivoco, el
costums, noms, dates festives, vull dir, si quasi tot és que surt.
I es transforma amb el temps, el que passa és que la transformació aquesta es converteix en un fet social. I es pot treure una mica la pàtina, podríem dir, religiosa, però en canvi com a fet social està allà
present. Fixa't tu que el teu preàmbul ha estat parlant quasi de Déu. I...
Sí, jo faig l'homilia, per mi és importantíssima. Perquè és l'homilia, és el moment en què se suposava que un grup col·lectiu, en aquest cas dins de l'Església, feien cas amb què estava parlant. O sigui, l'escoltaven, perquè no tenien més remei que escoltar-lo. No? I l'homilia sempre ha de ser, per una part, advertint dels mals que es poden produir, etc., i a continuació demanant fe. Jo he acabat la meva homilia demanant fe, esperant que es produeixi aquest fet, doncs, en aquest cas del teatre de la Unió, que efectivament, Déu meu, al final del any 19, i si no, que sigui el 20, però per favor que sigui aviat i que jo ho pugui veure, per favor.
Sí, arribarem, arribarem tots.
Jo penso que sí. La Tina volia dir alguna cosa, no? Ah, em sap que havies apuntat. Com diu alguna cosa el Ferran, tu i fas l'ajudantia...
Els assajos ho fa igual.
Sí, fa igual,
això. Sí, sí. Per això triguem una mica massa, a vegades.
Ahir no vaig venir, clar, no vaig acabar de seguida.
I a les 10 i quart ja estàvem al carrer dels assajos.
Bueno, no, això, per això està bé, no?
Això... Molt bé, molt bé. Per això la vaig
agafar. Per això em va contractar.
Per això la vaig agafar.
Perquè quan hi ha una persona que l'està condicionant, clar, tu... Has d'anar més al tanto.
No, no, que està molt bé.
No pots decidir així, pim-pam.
No, 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 no. Això
llavors,
està molt bé.
De tant en tant, ja m'imagino, ja us veig, no esteu allà, de tant en tant ho vas així, a veure si es mou o no es mou, i si veus que aixeca una mica la mà, dius, què passa aquí?
Com aixeco directament i vaig a l'actuar, mentre ell fa una cosa, jo faig una altra.
Bueno, el Fil a Zero d'aquesta temporada haurà fet dues obres, i que és més o menys el plantejament que des de Fil a Zero teniu.
Bueno, el plantejament que nosaltres tenim, sí. El que passa és que ens hem trobat amb molts problemes, vull dir, a través de la xarxa. Nosaltres estem dintre de la xarxa cultural i la xarxa cultural et permet fer una obra anual. Lo que passa és que a Fil a Zero entenem que nosaltres una obra a l'any és molt poc. Vull dir, com a companyia de teatre no ens podem estar un any sense fer obra. Vull dir que aquesta ens ha costat sangre, sudor i làgrimes, treure-la al davant perquè no estem dintre de la xarxa, aquesta obra.
Ah, no està dintre. No, ah, em pensava que
no,
sí,
perquè com vam fer l'última de Qui no paga ni Déu, sí, i va estar dintre de la xarxa cultural, vull dir, quan parlem de la xarxa cultural vol dir que a través de l'Ajuntament et financien el que és el lloc per poder representar els tècnics i et fan tota la infraestructura a ells, no? Llavors això és el que et permeten fer un any. No pots tu fer dos a l'any perquè no t'agafen, vull dir, ho fan per donar més opcions amb unes altres companyies també. Llavors ens hem trobat que nosaltres aquesta la volíem fer ara al juny i no ens ha entrat dintre de la xarxa cultural. Però bueno, hem lluitat i la veritat sigui dit és que hem trobat tota la col·laboració igualment de la xarxa cultural per una altra via.
Bueno, esperem que, com comentàvem, això, aquest problema que en aquest moment existeix, d'aquí un any ja no sigui el mateix.
Serà un
perquè
altre.
Teòricament tindreu el vostre espai.
Serà un altre problema. Vull dir, conjuntar dintre del consorci el que és la Unió com a entitat privada amb l'Ajuntament i els espais que ell voldrà reservar, doncs bueno, no serà fàcil.
Però ja en qualsevol cas, no dic una preferència, però sí el fet de que les entitats que formen part de la Unió, que ja formaven part de la Unió abans de l'acord, han de tindre una certa, diguem-ne, preferència.
Nosaltres lluitem per això, de que totes les seccions que estan dintre de la Unió puguin tindre preferència davant d'unes altres opcions que puguin vindre a la Unió.
Exacte.
Però bueno, això...
Vull dir que com a companyia, en aquest cas, Fil a Zero...
Sí, sí, nosaltres som la companyia estable de la Unió i una vegada tinguem la programació, que això també ens obligarà com a companyia a organitzar-nos una mica més de lo que fins ara hem fet, vull dir, per poder tindre una programació ja feta... com a mínim d'un any vista, ja no parlo de dos anys, però sí que tenim que tindre durant un any quines obres anem a fer, quines sales d'assaig necessitem, quins horaris i quins dies.
Jo tot penso això, que en aquest aspecte això és positiu.
És molt positiu.
És positiu. El resultat serà el que determinarà si és positiu en tots els sentits, però el fet de que com a entitat, com a grup, en aquest cas, tingueu que preparar, és a dir, organitzar amb cert temps segons quin tipus de cosa, no únicament és positiu en el sentit de la pura administració, sinó que és positiu en quant a la creació.
Sí, sí.
Perquè falta un temps determinat per poder preparar determinades obres.
Sí, però els canvis costen. Nosaltres hem sigut una companyia, no sé, a lo millor no agrada dir-ho, però hem sigut una mica anàrquics a vegades. Hem anat fent. I ara ens obligaran a anar programats com té que ser. Vull dir, una companyia de teatre dintre d'una entitat té que anar programada i nosaltres amb un any vista tenim que tindre ja quines obres representarem, quins dies representarem i quins horaris necessitem.
Bueno, diguem que Auto, d'Ernesto Caballero, estarà al Teatre de Mirasol, estarà el dia 2 i el dia 3, el dia 2 a les 9,
dia i el dia 3, que és dissabte, 9,
i el dia 3 a les 7 de la tarda. Santi?
No, yo quiero decir que si es bien esta obra no ha entrado dentro de la Sexta Cultural, lo que sí es verdad que siempre hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento de Sant Cugat. O sigui, el Ayuntamiento siempre nos ha reforzado y nos ha ayudado en todos los momentos.
Això, això és bo que ho puguis dir-ho.
Sí, no, el Ayuntamiento realmente no hemos entrado, pero hemos tenido soporte en todo momento del Ayuntamiento de Sant Cugat. Eso sí que es importante.
Ho repetim. Auto, Ernesto Caballero, Mirasol, Teatre, dia 2 i 3 de juny, el dia 2 a les 9 de la nit i el dia 3 a les 7 de la tarda. Escolti, vagin a veure-ho. No s'ho perdin, perquè a més tenim novetats, gent que, entre cometes, comença. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu. Com sempre.
Adéu. Adéu.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
We'll be right back.
En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantant, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Assegurances Catalana Occident. Assegurem les coses importants, les de debò, perquè creiem que donar confiança a les persones és ajudar-les a fer la seva vida i el seu món cada dia millor. Assegurances Catalana Occident. Tot, tot i tot.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han...
Estem escoltant Ovidi Montllor cantant Va com va, una música que va fer ell amb la lletra d'un poema d'en Vicent Andrés Estellers. I això és perquè dintre d'aquest cap de setmana tindrem un espectacle, com ja recordareu, del cicle de teatre que es fa al Casino de la Floresta, que precisament es titula Va com va. Però comencem avui dijous, perquè avui dijous a les 9 de la nit al MUT, com sempre, música, en aquest cas amb Francesc Abril, veu i Iris de Cassi, veu i piano, amb música, diuen, indie, pop o soul. També hem de comentar que el Parc de l'Arboretum segueix la carpa muntada del Sir Raluy en funcions de tarda i nit fins al diumenge dia 27. Estan darrere del Teatre Auditori, el Parc de l'Arboretum, gran èxit del Sir Raluy, grans amics de Sant Cugat. I divendres, a 8:45, al Pati de l'Ateneu, el Pati de l'Ateneu estan oferint una sèrie de vespres a la plaça i vespres al pati, i en aquest cas, el divendres, demà, a 8:45, hi tindrem el Sam Rock Vagabonds, i s'apunten com a música folk. No sé si és música folk americana, m'imagino que sí, o música folk en general. Però a les 9, al Casino de la Floresta, si mitja hora més tard, el Va com va, que estàvem comentant abans, una recreació d'aquesta poesia, un homenatge a la cultura valenciana a través de les paraules de Vicent Andrés Estellers i les cançons del Ovidi Montllor, un viatge que es pretén articular a través d'una relació d'una àvia i de la seva neta. És la reivindicació d'un llegat que avui més que mai ens cal cuidar enmig d'un món que camina aliè als ritmes de la terra que ens va veure nàixer. I això està dirigit per en David Maqueda, amb la Marina Molet, amb la que vam parlar telefònicament fa dues setmanes, amb l'Anna Berenguer i la Sandra Montfort. Un homenatge, com deia, a la cultura valenciana, que es farà al Casino de la Floresta. I també a les 9 de la nit, igual també al Teatre Auditori, hi ha un espectacle que està fora de temporada, que és Nit d'Humor, Nit de l'Humor, amb Enrique San Francisco, el Toni Muc, el Xavi Franquesa i el Dani Pérez, monologuistes prou coneguts i que ho fan a través d'un espectacle homenatge. Tota la recaptació, part de la recaptació, anirà per una entitat i per tant no estava dintre de la programació habitual del Teatre Auditori. El diumenge a les 7 de la tarda tenim al Teatre Auditori també Frankenstein, aquesta adaptació de l'obra de Mary Shelley que ha fet en Guillem Morales amb una direcció de la Carme Portacelli i amb un quadre d'actors fantàstic. Jo tinc ganes de veure com en Guillem Morales ha fet l'adaptació d'una novel·la com la de Frankenstein, que a més és un relat conegut, s'ha fet de totes maneres en cinema, en teatre, evidentment la novel·la, una novel·la que és molt important, i amb un grup d'intèrprets fabulós. Àngel Llàcer, per una banda, fent de doctor Frankenstein, i el Joan Joan fent del monstre. També actuen la Magda Puig, en Lluís Marco, la Bertriola i en Pere Vallribera, amb una escenografia que en aquest cas és molt important per poder donar aquest ambient necessari, aquest ambient que necessita una obra com Frankenstein, de la Anna Alcubierre. Aquesta és una producció del Teatre Nacional de Catalunya i de la Factoria Escènica Internacional FEI, i és una de les poques produccions del Teatre Nacional que gira. Jo ja sabeu que d'una forma regular reclamo que si diem que existeix un Teatre Nacional de Catalunya és perquè vagi a ser possible. No dic tota la programació, perquè a vegades això és impossible per l'escenografia, pel tipus d'obra, però sí que la meitat de les obres que es fan al Teatre Nacional haurien de girar. I estic molt content de que en aquest cas Frankenstein vingui al Teatre Auditori de Sant Cugat, com està girant per molts teatres, per altres teatres de tota la geografia catalana. També a les 7 de la tarda del diumenge tenim a l'Aula Magna del Conservatori, com sempre, un concert que en aquest cas es titula Homenatge a Broadway, amb la Anna Luna, veu, i en Jaume Vilaseca, al piano. Òbviament, quan diu homenatge a Broadway, està parlant amb tota seguretat de peces, d'estàndards, dels musicals nord-americans tan coneguts i tan famosos i que tothom més o menys coneix perquè alguna vegada a la seva vida ho ha vist una pel·lícula o ha escoltat la música o li agrada molt i té un seguiment perfecte del que s'ha fet a Broadway, que de totes maneres és l'herència dels musicals que van començar en el seu moment a Anglaterra. O també, per què no, de les operetes que van començar en el seu moment a Viena. El diumenge, això és el diumenge a les 7, i el diumenge a les 9, com és també costum, a la cafeteria del Teatre Auditori tenim jazz. I en aquest cas tenim jazz amb un grup, amb un quartet d'en Roger Mas. En Roger Mas estarà al piano, en Jaume Llombard estarà a la guitarra, la Di Jai Foster al contrabaix i el Jordi Rossi a la bateria. Per tant, com també repeteixo sovint, tenim aquí doncs teatre, tenim música pop soul, tenim circ, tenim música folk, tenim poesia i música valenciana, tenim una adaptació d'una obra clàssica de la literatura i de vegada també del cinema i un element, un personatge que està a tota la memòria col·lectiva, sobretot occidental, i tenim música de Broadway i jazz. Què voleu més? Doncs, de moment, marxem. Marxem fins la setmana vinent, i la setmana vinent tindrem la companyia de dos grans mestres de la música clàssica, els germans Claret. Els germans Claret estaran aquí amb nosaltres, en Lluís i en Gerard. Doncs fins al dijous que ve us deixo una música que recordarà potser una pel·lícula, Frankenstein.